Bon dia, què tal, amics oients, com esteu? Benvinguts als 5 minuts més al programa que repassa tota la informació a l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Avui ens llevem el cel pràcticament ennuvolat, on els núvols han de ser els protagonistes durant la jornada d'avui. De fet, també ho són les baixes temperatures. Ha tornat aquest temporal d'hivern. Tenim 5 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 3 de negatius també a Molló, 1 grau sota 0 a Camprodon, 0 graus a Olot, a Ripoll, a Das, a Ribes de Freser, a la Vall d'en Bas i també a Vic, 1 grau positiu a Sant Feliu de Pallerols, 2 a Santa Pau, 3 graus a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 5 graus a Banyoles, a Girona i a Figueres i 6 graus a Roses. Pel que fa a la previsió meteorològica, fa poques hores que la borrasca Hermínia s'ha acabat de retirar. Ja tenim ara una nova pertorbació batejada amb el nom d'Ivo pel Servei Meteorològic de Portugal. Aquesta tampoc afectarà Catalunya de manera directa, però sí que mantindrà el temps inestable uns dies més. Serà novament la façana atlàntica de la península qui rebrà l'embat del vent més fort, la mala mar i les precipitacions més intenses. Els núvols alts i mitjans aniran arribant des de l'oest, a la vegada que s'aniran espessint els més compactes cap al Pirineu i les comarques de Ponent. Per tant, el sol s'anirà apagant a mesura que avanci el dia. Al matí no esperem ni pluja ni neu, sinó que serà durant la tarda quan podrà arribar algun ruixat a la cara sud del Pirineu Occidental amb una cota de neu d'uns 1.100 metres i de cara al vespre també a la resta de comarques de Ponent. Seran precipitacions febles i poc abundants. Ja de cara a la nit i matinada de dijous podran arribar de manera més dispersa a altres punts de Catalunya. De matinada, el vent aponentat bufarà fort al litoral i prelitoral central. Al dia es llevarà una temperatura més baixa amb glaçades intenses al Pirineu, però que a diferència dels darrers dies també apareixeran en altres indrets de l'interior.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de Roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Hospital de Campdevànol Comarcal del Ripollès obté una puntuació superior al 90% en el certificat d'acreditació. Amb l'obtenció d'aquest document, el Departament de Salut garanteix que el Centre Sanitari Ripollès pot continuar oferint servei al sistema públic formant part dels 79 hospitals catalans públics i privats que també han rebut aquesta certificació. El gerent de l'Hospital de Campdevànol és Joan Graner.
Aquesta és la tercera vegada que passem. Es va començar l'any 2006... El 2014 es va tornar a fer i ara hem fet a finals del 2000, bueno, començaments del 2024 vam fer el procés de certificació. Això ve una empresa externa que valora uns ítems que ja estan predeterminats i decidís pel Departament de Salut.
Pel que fa a Salut, metges de Catalunya denuncien un augment de les agressions als professionals sanitaris i sobretot a metgesses joves. Per frenar aquest problema, demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i l'agilització de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya, creat en la darrera legislatura. Escoltem en aquest sentit a la psicòloga clínica i secretària de formació del Sindicat de Metges de Catalunya, Anna Robert.
Les agressions han anat en augment, s'està agredint molt a metgesses, dones, físicament inclús, i precisament a col·lectius més joves, no? Poden ser residents o metgesses o adjuntes acabades d'incorporar. Et buscaré per xarxes socials o miraré com es diuen la teva família, vull dir, són amenaces més dirigides o a la persona o als familiars, no? També és molt freqüent que en un moment de frustració doncs, puguin llançar objectes cap a tu o, no? I trencar parts del mobiliari. I també les agressions que poden anar des d'empentes fins a cops i hem tingut de tot.
La consulta oberta és un espai amb què compten els joves alumnes de la comarca per resoldre dubtes dels temes que més els preocupa. No tan sols de caràcter sexual, també emocional, de consum de drogues, però fins i tot es converteix en un espai de complicitat on hi ha una norma, la confidencialitat del que s'hi parla. El director de l'Institut Abat Oliva és Joan Maria Roig.
És molt important aquesta col·laboració, no?, amb el Departament d'Educació i el Departament de Salut, perquè creiem que apropa els nostres alumnes a tindre una persona de confiança en la qual li poden expressar tots aquells dubtes que poden tenir relació amb la salut. La salut entesa en un sentit ampli, no?, tant des d'un punt de vista físic, també des d'un punt de vista de l'alimentació i també des del punt de vista psicològic, no?
L'Ajuntament de Santa Pau confia que l'empresariat i les administracions superiors acabin d'aconseguir els diners necessaris per comprar el castell. L'alcaldessa Cris Capó valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que ha estat dur i difícil.
Tenim un acord per poder fer efectiva la compra el 2025. Sí que hi ha hagut una rebaixa per part de la propietat, no? Perquè el primer preu eren 400.000 euros i ara ens voltem als 350.000.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols destinarà una part important del seu pressupost d'aquest any a l'aigua. Volen fer arribar aigua potable al nucli de Sant Miquel de Pineda i des del consistori també tenen previst fer millores a la xarxa d'aigua, concretament a la plaça del Firal i a la plaça de l'Església. Enguany, Sant Feliu compta amb una mica més de 2 milions d'euros de pressupost. L'alcalde és Artur Colomer.
És un veïnat que està mancat d'aigua, hi ha molts veïns que viuen allà, i que també volem dedicar-hi esforços, doncs, perquè igualment com van portar aigua a Sant Iscle de Colltor, doncs, també doncs, el veïnat de Sant Miquel i de Pallerols doncs, puguin tenir el servei d'aigua potable.
I al voltant d'una cinquantena de persones participen en Teixim Ripoll, una nova plataforma a la comarca que vol treballar per la convivència, crear comunitat i diluir els discursos d'odi. Una dels membres de Teixim Ripoll és Carme Bruguerola.
És activar aquesta coneixença i activar la coneixença perquè volem que hi hagi una bona convivència entre totes les persones que vivim a Ripoll. Per això és important que en aquesta plataforma sigui un exponent per veure quina és la realitat que hi ha al poble. I al poble hi som tots, hi ha gent de tot arreu i aquesta plataforma també hi ha gent de tot arreu.
Més coses, la policia local de Ripoll aposta per controlar la velocitat a la vila a través de la instal·lació de caixes radar. Ja ho va anunciar fa uns mesos i des del cos de seguretat s'està pendent de la licitació des de l'Ajuntament perquè es pugui tirar endavant. L'objectiu és tenir una eina més per reduir l'accidentalitat a la capital. El cap de la policia local de Ripoll és Francesc Campaió.
Castelladral, aquí a la Vallaneda, a la carretera Sant Joan, carretera de Ribes, doncs les entrades principals. Sí, sí, és on s'ha de controlar. Per què es fa això? Doncs això es fa perquè la gent que ve de fora i travessa per anar a Vallter 2000 o travessa per anar a Setcases o travessa per anar a Alp sàpiga doncs, que a Ripoll s'han de complir la normativa, que no venen aquí a passar com vulguin i a provocar accidents. Això és el que ens interessa i el que hem de lograr, no?
Argelaguer prepara la 17a edició d'una violinada que segueix donant vida al violí. Se celebrarà el 7, 8 i 9 de febrer al municipi. Seguirà el format habitual de les darreres edicions amb activitats, concerts i tallers per a tots els públics. L'alcalde del municipi i alhora organitzador i participant de la violinada, Guillem Ballàs, remarca que és un acte ja consolidat en el sector de la cultura popular.
Si moure'ns una miqueta més per créixer o al contrari, perquè és fàcil que això es desbordi, no? I llavors té aquest format més aviat de petit festival, no? Que és una cosa molt familiar i que t'acabes coneixent una mica, pots parlar una mica amb tothom, encara que siguin tres dies, dos dies i mig de festival. Vull dir que aquest format petit està bé i que si fos gaire més gran no hi cabríem a les sales que tenim a Argelaguer, no?
Estudiants d'Olot participen un any més al Torneig de Dramatúrgia. Aquesta és una iniciativa que impulsa Tramoia Cultural i la xarxa transversal i pretén apropar els joves a les arts escèniques. De manera voluntària, els alumnes participen en uns tallers on aprenen les diverses fases del procés abans de poder representar una obra de teatre. Escoltem algunes de les alumnes de batxillerat de l'Institut Garrotxa, Xènia Antiga i Joana Trullàs.
Jo m'he apuntat per desenvolupar una mica més les meves habilitats artístiques i també per passar-m'ho bé. Jo, bueno, des de petita ja havia tingut una mica d'interès pel teatre, però més aviat jo l'havia representat i doncs em va com cridar l'atenció el fet d'aprendre i desenvolupar doncs, un text teatral.
En esports, el Cellera Mer Les Planes continua trobant la unió a la fórmula per jugar bàsquet. El club va néixer fa 8 anys a partir de la cohesió de jugadors i jugadores provinents de diferents llocs. Aquest cap de setmana el seu sènior femení va perdre a la pista del Garrotxa de Sant Joan. El coordinador és Xavier Creus.
Amb molta paciència, però sobretot amb moltes ganes de veure que gent de diferents llocs vol venir a jugar aquí i veure que encara que siguis de pobles diferents hi ha una unió molt maca dins de l'equip i dins del club.
Gairebé 400 alumnes procedents de 10 escoles del Ripollès participen enguany a l'Esport Blanc Escolar, el projecte del govern que per 12 anys promou els esports d'hivern i els seus valors a l'alumnat de tercer i quart de primària de tots els centres pirinencs. Fins al març es faran entre 6 i 8 sessions de neu per fer activitats com ara esquí de fons, esquí alpí o surf de neu. I el rocòdrom municipal ja no s'utilitza tant com abans. Des de fa anys han sorgit diferents iniciatives privades que donen oferta a tots els aficionats d'aquesta modalitat esportiva. Les pistes d'atletisme, el gimnàs o el parc de calistènia són algunes de les instal·lacions municipals més utilitzades, ho explica el regidor d'Esports, Aniol Sallabona.
Bé, doncs aquesta és una instal·lació, jo diria, històrica no? Fa molts i molts anys que a Olot tenim aquest recòdrom municipal. De fet, es va complementar tota la instal·lació d'escalada quan es van fer les obres del pavelló de la Pollancrada i el pavelló que en diem dos, no? El Montsí de Casa d'allà, que es va aprofitar per fer un espai també d'un petit recòdrom interior, un boulder, que també s'utilitza i és utilitzat per alguns usuaris. I és veritat que no són de les instal·lacions que tenen més usuaris a la nostra ciutat. És una pràctica esportiva que no té tants adeptes, no?, com algunes de les altres o com els esports de pista.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
L'Hospital de Campdevànol Comarcal del Ripollès obté una puntuació superior al 90% al certificat d'acreditació. Amb l'obtenció d'aquest document, el Departament de Salut garanteix que el Centre Sanitari Ripollès pot continuar oferint servei al sistema públic, formant part dels 79 hospitals catalans públics i privats que també han rebut aquesta certificació. Xavier Vilella.
L'Hospital de Campdevànol Comarcal del Ripollès ha rebut una valoració excel·lent en el procés d'acreditació realitzat durant l'any 2024. El Centre Sanitari Campdevanolenc ha obtingut un 93% de valoració, fet que li permet l'obtenció del document acreditatiu imprescindible per continuar oferint els seus serveis dins de la sanitat pública de Catalunya. Sentim el doctor Joan Graner.
Aquesta és la tercera vegada que passem. Es va començar l'any 2006, el 2014 es va tornar a fer i ara hem fet a finals del 2000, bueno, començaments del 2024 vam fer el procés de certificació. Això ve una empresa externa que valora uns ítems que ja estan predeterminats i decidits pel Departament de Salut i nosaltres aquesta vegada l'hem passat amb una nota al voltant del 93% de compliment dels ítems que es tenien que superar, no? O sigui, és un mèrit i és un reconeixement d'allò que estem fent.
Arreu del territori català s'han realitzat acreditacions a 79 hospitals, 65 dels quals formen part del sistema sanitari integral d'utilització pública i 14 són d'assistència sanitària privada. El 80% dels centres acreditats han obtingut una puntuació superior al 90%. Aquesta valoració reflecteix la qualitat i la feina ben feta que es fa des de l'Hospital Ripollès.
Això és el reflexe de que les coses que fem aquí a l'Hospital de Campdevànol s'intenta fer de la millor manera possible.
La salut és l'element més important pel benestar de la població ripollesa i l'acreditació assegura que la qualitat de l'Hospital de Campdevànol Comarcal del Ripollès està més que garantida.
I en aquest sentit, metges de Catalunya denuncien un augment de les agressions als professionals sanitaris i, sobretot, a metgesses joves. Per frenar aquest problema, demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i l'agilització de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya creat en la darrera legislatura. Natàlia Moreno.
El Sindicat de Metges de Catalunya rep notificacions d'agressions, sobretot a primària, però també a urgències i contra els especialistes en medicina del treball. La majoria són verbals, però una de cada quatre és física. Anna Roberta és psicòloga clínica i secretària de formació del Sindicat Metges de Catalunya. Organitza cursos per ensenyar metges i metgesses a prevenir i reaccionar a possibles agressions.
Les agressions han anat en augment, s'està agredint molt a metgesses, dones, físicament inclús, i precisament a col·lectius més joves, no? Poden ser residents o metgesses o adjuntes acabades d'incorporar. Et buscaré per xarxes socials o miraré com es diuen la teva família, vull dir, són amenaces més dirigides o a la persona o als familiars, no? També és molt freqüent que en un moment de frustració doncs puguin llançar objectes cap a tu o, no? I trencar parts del mobiliari i també les agressions que poden anar des d'empentes fins a cops i hem tingut de tot.
Metges de Catalunya demana un registre unificat per dimensionar realment el problema de les agressions, les causes i les conseqüències, una xacra que els professionals denuncien públicament fa anys i que han pitjorat. Anna Robert demana formació també pels càrrecs superiors perquè de vegades desprotegeixen a les víctimes.
Moltes vegades, darrere d'una agressió física, hi ha una agressió institucional que fa que la persona tingui por a tirar endavant un procés judicial perquè la seva empresa, el seu cap o la seva cap no li estan donant suport en aquesta denúncia. No, llavors també és molt important que no solament els facultatius estiguem molt ben preparats per poder denunciar tot això, sinó que les empreses i les polítiques de les empreses vagin com molt en sintonia de poder entendre que no hem de permetre la violència en cap sentit.
Metges de Catalunya demana que s'adaptin als llocs de treball quan els professionals tornen d'una baixa per agressió i que no hagin de continuar tenint la persona agressora entre els seus pacients.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La consulta oberta és un espai amb què compten els joves alumnes de la comarca del Ripollès per resoldre dubtes dels temes que més els preocupa. No tan sols de caràcter sexual, també emocional, de consum de drogues, però fins i tot es converteix en un espai de complicitat on només hi ha una norma, la confidencialitat del que s'hi parla Laura Segú.
Dins el programa Salut i Escola, els alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll disposen d'un espai d'acompanyament i d'atenció cap als dubtes que se'ls pugui plantejar. Des de fa dues dècades que s'ofereix el que es coneix com a consulta oberta, on poden parlar dels dubtes entorn la salut i del seu benestar. Allò que possiblement fa vergonya a casa troba un racó de confort i confidencialitat. Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva.
És molt important aquesta col·laboració, no?, amb el Departament d'Educació i el Departament de Salut, perquè creiem que apropa els nostres alumnes a tindre una persona de confiança en la qual li poden expressar tots aquells dubtes que poden tenir relació amb la salut. La salut entesa en un sentit ampli, no?, tant des d'un punt de vista físic, també des d'un punt de vista de l'alimentació i també des del punt de vista psicològic. No?
Núria Tarrés, infermera pediàtrica i responsable de la consulta oberta.
Si em necessiten per qualsevol cosa, els hi puc fer l'acompanyament. De fet, també fem l'enllaç amb el CESMIC, amb els serveis de salut, amb el centre educatiu, ajudar-los amb el que es pugui.
Un cop per setmana i durant l'hora del pati, la Núria té obert el seu despatx. El seu paper és d'orientadora sobre aspectes que els hi preocupen, però que no gosen d'exterioritzar en moltes ocasions en el cercle més familiar. Algunes consultes són de salut sexual, sobre el consum de drogues, però també sobre els estats d'ànim, els exàmens, qualsevol aspecte que els amoïni.
Sí, hem de ser conscients, no?, que nosaltres tenim aquí uns alumnes que van passar fa un temps tot el que ja va ser, o tot el que va implicar el Covid, i segurament encara queden residus de tota aquesta situació que a l'hora de gestionar-les de manera emocional, encara que no sigui del tot conscient, sí que aquests alumnes poden tenir certes dificultats.
Cada alumne és un cas, però cada cas s'agafa com a únic. Un dels aspectes que es valora per part de l'usuari és la confidencialitat. El que ella s'explica es queda al despatx. Ara bé, tan sols hi ha una excepció.
En principi, sempre els diem que és una consulta confidencial, però jo sempre com venen els hi dic que hi han temes que s'hi posen en risc la seva vida o hi pot haver un perill per una tercera persona, llavors no es pot mantenir la confiança. Vull dir, això ho treballem abans i jo amb el temps que fa que vinc no he tingut mai cap problema. A vegades si s'ha tingut que explicar alguna cosa, doncs ho treballem amb l'alumne que ve i ho parlem amb els pares o amb qui sigui necessari.
L'Institut de Ripoll no és l'únic centre que disposa d'aquest espai de consultes perquè l'alumnat en faci ús. És un programa que s'aplica arreu per tal d'acompanyar l'alumnat en els seus dubtes, pors i salut tant física com emocional.
I l'Ajuntament de Santa Pau confia que l'empresariat i les administracions superiors acabin d'aconseguir els diners necessaris per comprar el castell. Cris Capó, l'alcaldessa, valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que ha estat dur i difícil. Diu, però, que falta aconseguir una mica més de 100.000 euros. Gerard Puigdemont.
Fa al voltant d'un any que l'Ajuntament de Santa Pau i l'Associació Amics de Santa Pau anunciaven que llançarien una campanya de micromecenatge per comprar el castell del poble. Gairebé un any després s'han recaptat, a través de la plataforma Goteo, 216.000 euros dels 350.000 que fan falta per comprar el castell. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
Tenim un acord per poder fer efectiva la compra el 2025. Sí que hi ha hagut una rebaixa per part de la propietat, no?, perquè el primer preu eren 400.000 euros i ara ens voltem als 350.000.
L'alcaldessa de Santa Pau valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que no ha estat fàcil. Valora totes i cada una de les aportacions i anima la gent a seguir donant i destaca la implicació que ha tingut l'empresariat carrutxí.
Ara tornarem a engegar la ronda d'anar a veure l'empresariat carrutxí, que la veritat ha estat una passada veure la solidaritat, la col·laboració de la xarxa empresarial de la Garrotxa. Vull dir, tenim donacions de 12.000 euros, de 10.000 euros, des de gent que ho ha volgut fer públic, gent que ho ha volgut fer anònim.
Capó diu que ha parlat amb responsables polítics d'administracions superiors com la Generalitat i la Diputació i confia que si no arriben a la quantitat econòmica que persegueixen els ajudaran.
Com a poble hem fet un esforç molt gran intentant aconseguir aquests diners i tenim molt clar que arribarem on arribem. Si no acabem d'arribar als 350.000 euros, necessitem ajuda dels ens públics. Això ho tenim claríssim.
Ho entenen aquests agents públics?
Sí, jo crec que sí, sí.
I és que assegura que la compra d'aquest castell pot portar en un futur més atracció i diners al territori.
Tenim un dels patrimonis més importants de Santa Pau, el que més, i a més un dels més importants de la Garrotxa. I això ha de ser un motor econòmic, no només per Santa Pau, sinó també per la comarca. Per tant, és un projecte molt transversal.
Precisament aquest dilluns es commemorava el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust i un dels espais que hauria d'acollir el castell de Santa Pau si s'aconsegueix comprar, segons l'Ajuntament, és un museu memorial a les víctimes de la deportació. També es vol que sigui un espai pel poble i de desenvolupament local.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols destinarà una part important del seu pressupost d'aquest any a l'aigua. Enguany Sant Feliu compta amb una mica més de 2 milions d'euros de pressupost.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols afronta 2025 amb un pressupost lleugerament superior als 2 milions d'euros. Una de les principals actuacions que durà a terme el consistori enguany serà dur aigua potable al nucli de Sant Miquel de Pineda. En parla Artur Colomer, alcalde de Sant Feliu.
És un veïnat que està mancat d'aigua, hi ha molts veïns que viuen allà, i que també volem dedicar-hi esforços, doncs, perquè igualment com van portar aigua a Sant Iscle de Colltor, doncs, també doncs, els veïnats de Sant Miquel i de Pallerols doncs, puguin tenir el servei d'aigua potable.
Es té previst que l'obra es faci en diverses fases i la primera podria tenir un cost d'entre 150 i 200.000 euros. Des de l'Ajuntament esperen que la Diputació de Girona els ajudi econòmicament. L'Ajuntament també té previst fer millores a la xarxa d'aigua. Volen seguir detectant fuites i durant aquest principis d'any iniciaran les millores a la part de la plaça de l'Església i de la plaça del Firal. L'ACA els ha subvencionat amb 90.000 euros.
També ve subvencionada per l'ACA, i que també servirà per millorar doncs, la infraestructura que tenim de Sant Feliu, que és molt antiga, i bueno, tots som conscients de que, mica en mica, com d'això hem d'anar-ho podent modernitzar i actualitzar.
Des de l'Ajuntament també es té intenció de fer millores a l'entorn de la zona esportiva, a les voreres i als accessos del carrer, tot i que esperen poder comptar amb diners del nou Pla Únic d'Obres i Serveis. Les que ja tenen pràcticament acabades són les millores a les sales de Cales Hermanes, que han costat 90.000 euros provinents de l'anterior PUOSC. Aviat també es posaran plaques solars a l'Ajuntament i se n'hi posaran més a l'escola per un import de 30.000 euros.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
En esports, el Celler Emer Les Planes continua trobant en la Unió la fórmula per jugar a bàsquet. El club va néixer fa 8 anys a partir de la cohesió de jugadors i jugadores provinents de diferents llocs. Guillem Guardiola.
Amb molta paciència, però sobretot amb moltes ganes de veure que gent de diferents llocs vol venir a jugar aquí i veure que encara que siguis de pobles diferents hi ha una unió molt maca dins de l'equip i dins del club.
Aquest és el secret, segons el coordinador del Celler Emer Les Planes, Xavier Creus, per aconseguir formar un sol grup de jugadores provinents de diferents punts. Ja fa temps que el club ha trobat en la Unió la fórmula per continuar gaudint del que més els agrada, jugar bàsquet. L'any 2017, els equips de la Cellera de Ter, a la comarca de la Selva, es van quedar sense pavelló per problemes a l'estructura de l'equipament. Emer els va acollir el seu i poc després es van ajuntar per poder pal·liar la falta de jugadors. Uns anys després, un grup de nenes de Les Planes, que sempre havien jugat amb l'equip del seu poble, arribaven a l'últim any de primària i l'any següent es quedaven sense equip. Ara, després d'un temps, més de 300 esportistes, entre jugadors i tècnics, formen els 22 equips del club. Precisament, un d'ells, el sènior femení, està competint a la primera territorial a la mateixa Lliga d'Ascens a segona catalana que el Garrotxa Sant Joanenc, la Vall d'en Bas i l'Escola Pia. El coordinador del celler Merles Planes, Xavier Creus, admet que serà difícil perquè hi ha molt bon nivell.
Ara comença a estar en el punt on es comencen a decidir les coses, estem a la segona fase i quan vas a jugar fora, sobretot, costa moltíssim treure els partits. Té nivell, perquè al final és una lliga que, amb la qual tu vols pujar de categoria, pots anar a jugar a segona catalana, per tant, hi ha nivell.
El celler Merles Planes rebrà el Vilablareix B aquest diumenge en una jornada en què també se celebrarà el gran derbi entre l'Escola Pia i el Sant Joanenc. La Vall d'en Bas, per la seva banda, rebrà el Porqueres.
I gairebé 400 alumnes procedents de 10 escoles del Ripollès participen enguany a l'Esport Blanc Escolar, projecte del govern que per 12è any promou els esports d'hivern i els seus valors a l'alumnat de tercer i quart de primària de tots els centres pirinencs. Xavier Vilella.
El programa Esport Blanc arriba enguany a la 12a edició i aquest 2025 comptarà amb la participació d'un total de 391 alumnes procedents de 10 escoles d'educació primària del Ripollès. Aquesta iniciativa té com a finalitat promocionar i popularitzar els esports d'hivern entre els alumnes de tercer i quart de primària que formen part d'un entorn de muntanya. A tot Catalunya, 2.600 estudiants de 62 centres públics i concertats de l'àmbit pirinenc es beneficiaran d'aquest programa, que promou la Generalitat de Catalunya. De les 8 comarques que integren aquest programa, el Ripollès és la que hi aporta més alumnes i centres només per darrere del Berguedà, on se'n beneficiaran 735 alumnes de 19 escoles diferents. La resta de territoris en l'àmbit del Pirineu que s'hi acullen són les comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès. Es tracta d'un programa multidisciplinar en el qual els alumnes practiquen l'esquí alpí, l'esquí nòrdic i el surf de neu. Des d'ara i fins al març es faran entre 6 i 8 sessions de neu. Durant les 12 edicions del programa, comptant el curs actual, uns 11.000 nens i nenes del Pirineu hauran pogut practicar aquests esports gràcies a aquest projecte, impulsat pel govern català. Durant el mes de març es tornarà a organitzar la jornada final de graduació de neu en diferents seus, una activitat que consistirà en trobades festives entre les escoles del programa per graduar l'alumnat de quart de primària que hi hagi participat.
Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Aquest hivern, relaxa't, activa't i gaudeix en família en una vall única. Puja a bord del tren cremallera i descobreix la Vall de Núria. Un oasi per esquiar, jugar amb ninots de neu, baixar pistes en trineu o sentir que el temps s'atura. Tota la informació i compra de bitllets i forfets a valldenúria.cat i a l'aplicació mòbil. Vall de Núria, una vall única.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat. Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Fanàtics del tenis taula. Aquest divendres 31 de gener i a 6:45 de la tarda, el Club Tenis Taula Olot Cat de Vila Permar es prepara per un nou repte. On? Al pavelló municipal d'Olot. Prepareu-vos per veure pilotes volant a la velocitat de la llum, smash espectaculars i punts d'infart. Vine a animar l'equip i sigues testimoni d'un espectacle que farà tremolar la taula, literalment. Club Tenis Taula Olot, Cap de Vila, Permar, Visit Pontevedra. No et perdis el ritme d'un bon partit, on les pales parlen i les pilotes canten. Revolució! Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seients Advanced Comfort, maleté de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. Vine a Coadis Andreu, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot.
Són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I és que avui és notícia a l'Hospital de Camp Davant, el comarcal del Ripollès, que obté una puntuació superior al 90% en el certificat d'acreditació. L'obtenció d'aquest document, el Departament de Salut garanteix que el Centre Sanitari de Ripollès pot continuar oferint servei al sistema públic, formant part dels 79 hospitals catalans públics i privats que també han rebut aquesta certificació. El gerent de l'Hospital de Camp Davant, Joan Graner.
Aquesta és la tercera vegada que passem. Es va començar l'any 2006, el 2014 es va tornar a fer i ara hem fet a finals del 2000, bueno, començaments del 2024 vam fer el procés de certificació. Això ve una empresa externa que valora uns ítems que ja estan predeterminats i decidits pel Departament de Salut.
En Salut, Metges de Catalunya denuncia un augment de les agressions als professionals sanitaris i sobretot a metgesses joves. Per frenar aquest problema, demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i l'agilització de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya, creat en la darrera legislatura. La psicòloga clínica i secretària de formació del Sindicat Metges de Catalunya és Anna Robert.
Les agressions han anat en augment, s'està agredint molt a metgesses, dones, físicament inclús, i precisament a col·lectius més joves, no? Poden ser residents o metgesses o adjuntes acabades d'incorporar. Et buscaré per xarxes socials o miraré com es diuen la teva família, vull dir, són amenaces més dirigides o a la persona o als familiars, no? També és molt freqüent que en un moment de frustració doncs puguin llançar objectes cap a tu o, no? I trencar parts del mobiliari i també les agressions que poden anar des d'empentes fins a cops i hem tingut de tot.
La consulta oberta és un espai amb què compten els joves alumnes de la comarca del Ripollès per resoldre dubtes dels temes que més els preocupa. No tan sols de caràcter sexual, també emocional, de consum de drogues, però fins i tot es converteix en un espai de complicitat on només hi ha una norma, la confidencialitat del que s'hi parla. Escoltem el director de l'Institut de Debat Oliva, Joan Maria Roig.
És molt important aquesta col·laboració, no?, amb el Departament d'Educació i el Departament de Salut, perquè creiem que apropa els nostres alumnes a tindre una persona de confiança en la qual li poden expressar tots aquells dubtes que poden tenir relació amb la salut. La salut entesa en un sentit ampli, no? Tant des d'un punt de vista físic, també des d'un punt de vista de l'alimentació i també des del punt de vista psicològic, no?
L'Ajuntament de Santa Pau confia que l'empresariat i les administracions superiors acabin d'aconseguir els diners necessaris per a poder adquirir el castell. L'alcaldessa Cris Capó valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que ha estat dur i difícil.
Tenim un acord per poder fer efectiva la compra el 2025. Sí que hi ha hagut una rebaixa per part de la propietat, no? Perquè el primer preu eren 400.000 euros i ara ens voltem als 350.000.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols destinarà una part important del seu pressupost d'aquest any a l'aigua. Volen fer arribar aigua potable al nucli de Sant Miquel de Pineda i des del consistori també tenen previst fer millores a la xarxa d'aigua, concretament a la plaça del Firal i a la plaça de l'Església. L'alcalde és Artur Colomer.
És un veïnat que està mancat d'aigua, hi ha molts veïns que viuen allà, i que també volem dedicar-hi esforços, doncs, perquè igualment com van portar aigua a Sant Iscle de Colltor, doncs, també doncs, els veïnats de Sant Miquel i de Pallerols doncs, puguin tenir el servei d'aigua potable.
I què repassarem a partir d'ara? En aquest segon tram repassarem doncs, que al voltant d'una cinquantena de persones participen en Teixim Ripoll, una nova plataforma a la comarca que vol treballar per la convivència, crear comunitat i diluir els discursos d'odis. Una de les membres és Carme Progrola.
És activar aquesta coneixença i activar la coneixença perquè volem que hi hagi una bona convivència entre totes les persones que vivim a Ripoll. Per això és important que en aquesta plataforma sigui un exponent per veure quina és la realitat que hi ha el poble hi som tots, hi ha gent de tot arreu i aquesta plataforma també hi ha gent de tot arreu.
La policia local de Ripoll aposta per controlar la velocitat a la vila a través de la instal·lació de caixes radar, ja ho va anunciar fa uns mesos, i des del cos de seguretat s'està pendent de la licitació des de l'Ajuntament perquè es pugui tirar endavant. Argelaguer prepara la 17a edició d'una violinada que segueix donant vida al violí. Se celebrarà el 7, 8 i 9 de febrer al municipi. Seguirà el format habitual de les darreres edicions amb activitats, concerts i tallers per a tots els públics. I estudiants d'Olot participen un any més al torneig de dramatúrgia. Aquesta és una iniciativa que impulsen Tramoia Cultura i la xarxa transversal i que pretén apropar els joves a les arts escèniques. Escoltem algunes alumnes de batxillerat de l'Institut Garrotxa, la Xènia Antiga i la Joana Trullàs.
Jo m'he apuntat per desenvolupar una mica més les meves habilitats artístiques i també per passar-m'ho bé. Jo, bueno, des de petita ja havia tingut una mica d'interès pel teatre, però més aviat jo l'havia representat i doncs em va com cridar l'atenció el fet d'aprendre i desenvolupar doncs, un text teatral.
En esports, el Cellera Mer Les Planes de bàsquet continua trobant en la Unió la fórmula per jugar a aquest esport. El club va néixer fa 8 anys a partir de la cohesió de jugadors i jugadores provinents de diferents llocs. Aquest cap de setmana, el seu sènior femení va perdre la pista del Garrotxa Sant Joanenc. Escoltem el coordinador Xavier Creus.
Amb molta paciència, però sobretot amb moltes ganes de veure que gent de diferents llocs vol venir a jugar aquí i veure que encara que siguis de pobles diferents hi ha una unió molt maca dins de l'equip i dins del club.
Gairebé 400 alumnes procedents de 10 escoles del Ripollès participen en guany a l'esport blanc escolar, projecte del govern que per 12 anys promou els esports d'hivern i els seus valors a l'alumnat de tercer i quart de primària de tots els centres pirinencs. I el rocòdrom municipal ja no s'utilitza tant com abans. Des de fa anys han sorgit diferents iniciatives privades que donen oferta a tots els aficionats d'aquesta modalitat esportiva. Les pistes d'atletisme, el gimnàs o el parc de calistènia són algunes de les instal·lacions municipals més utilitzades. Escoltem el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona.
Bé, doncs aquesta és una instal·lació, jo diria, històrica. No? Fa molts i molts anys que a Olot tenim aquest recuadrum municipal. De fet, es va complementar tota la instal·lació d'escalada quan es van fer les obres del pavelló de la Pollancrada i el pavelló que en diem dos, no? El Montsit de Casa d'Allà, que es va aprofitar per fer un espai també d'un petit recuadrum interior, un búlder, que també s'utilitza i és utilitzat per alguns usuaris. I és veritat que no són de les instal·lacions que tenen més usuaris a la nostra ciutat. És una pràctica esportiva que no té tants adeptes, no? Com algunes de les altres o com els esports de pista.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia Junts, que donarà suport a un nou decret social de Sánchez a canvi que es debati una qüestió de confiança. El megadecret inclou mesures socials com la pujada de pensions i les ajudes al transport i als afectats per la dana. Tornen així, doncs, els descomptes al transport públic. L'acord a l'últim minut entre PSOE i Junts garanteix la gratuïtat dels abonaments de Renfe i la rebaixa de la T usual i la T jove. Vaga de taxis convocada a una marxa lenta que vol col·lapsar les rondes de Barcelona. El principal sindicat del sector es mobilitza contra els preus abusius de les asseguradores i la invasió de BTC il·legals. El fiscal general de l'Estat declara avui com a imputat al Suprem en una imatge històrica. El jutge creu que Álvaro García Ortiz estaria al darrere de la filtració als mitjans del mail en el que la parella d'Ayuso reconeixia dos delictes contra Hisenda. En l'àmbit internacional, Meloni investigada per repatriar una militar libi que el TPI busca per crims de guerra. El Tribunal Penal Internacional busca el Marri per assassinat, tortura, violació i violència sexual a les presons de Trípoli. Trump fa fora funcionaris de justícia que investigaven i atura tots els ajuts públics. El fiscal general en funcions creu que no es podia confiar que implementessin fidelment l'agenda del president. Això és tot una miqueta del dia d'avui fora de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
I la previsió del temps per avui dimecres, quan fa poques hores que la borrasca Hermínia s'ha acabat de retirar, ja tenim una nova pertorbació batejada amb el nom d'Ibó pel Servei Meteorològic de Portugal. Aquest tampoc afectarà Catalunya de manera directa, però sí que mantindrà el temps inestable uns dies més. Serà novament a la façana atlàntica de la península qui rebrà l'embat del vent més fort, la mala mar i les precipitacions més intenses.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
I al voltant d'una cinquantena de persones participen en Teixim Ripoll.
El Casal Cívic de Ripoll ha acollit la presentació de la plataforma Teixim Ripoll, que ha estat impulsada per entitats i ciutadans civils de Ripoll. Una plataforma que vol treballar per la convivència, crear comunitat i diluir els discursos d'odi. A més, aquesta plataforma també vol abordar temes com la mobilitat de la comarca, la democràcia i engegar Bon Dia, un projecte que tracta d'inclusió, i el projecte de Berenar Sopar, una idea de unió veïnal perquè tothom pugui gaudir del menjar, sigui d'on sigui.
És activar aquesta coneixença i activar la coneixença perquè volem que hi hagi una bona convivència entre totes les persones que vivim a Ripoll. Per això és important que en aquesta plataforma sigui un exponent per veure quina és la realitat que hi ha el poble hi som tots, hi ha gent de tot arreu i aquesta plataforma també hi ha gent de tot arreu.
Segons expliquen els membres de Teixim Ripoll, aquesta plataforma es va constituir arran de les ferides de convivència que va provocar l'any i mig que porta governant Aliança Catalana. A més, l'objectiu d'aquesta plataforma és donar coneixements a la resta de les persones i fer cultura perquè volen que hi hagi una bona convivència entre totes les persones que viuen a Ripoll.
Doncs vam pensar que seria un moment important, és un moment important perquè davant d'aquest any i mig que Ripoll governa l'extrema dreta d'Aliança Catalana, doncs hi ha hagut moltes ferides pel que fa a la convivència. I llavors doncs vam pensar que d'una manera o altra aquestes ferides s'havien de guarir. I una manera de guarir-les és trobar-nos, i trobar-nos tots, per parlar, per intercanviar les nostres opinions, per treballar aquest verb tan bonic que hi ha en català que es diu enraonar. Llavors, per això vam dir que era indispensable que existís una plataforma com Teixim Ripoll.
Actualment, en aquesta plataforma participen al voltant de 50 persones, entre les que hi ha persones sense cap ideologia, però també entitats i partits polítics com Òmnium Cultural, l'Associació Marroquina Juvenil, Mirall Sense Marc, el Partit Socialista, Junts, Esquerra Republicana, Alternativa per Ripoll i Som-hi Ripoll.
I la policia local de Ripoll aposta per controlar la velocitat a la vila a través de la instal·lació de caixa radar. Ja ho anuncia fa uns mesos i des del cos de seguretat s'està pendent de la licitació des de l'Ajuntament perquè es pugui tirar endavant. L'objectiu és tenir una eina més per reduir l'accidentalitat a la capital, Guido Sant Jeroti.
Ja fa alguns mesos que la policia local de Ripoll va al darrere de la instal·lació d'unes caixes de radar per controlar la velocitat dels vehicles a la vila. La idea és la d'instal·lar aquestes caixes en quatre punts d'accés a la capital i moure el radar que hi hagi instal·lat sense que els conductors ho puguin saber. Així s'assegura que en aquests quatre punts la velocitat sigui moderada. Ho explica Francesc Campaio, cap de la policia local de Ripoll.
Castelladral, aquí a la Vallaneda, a la carretera Sant Joan, carretera de Ribes, doncs les entrades principals, sí, és on s'ha de controlar. Per què es fa això? Doncs això es fa perquè la gent que ve de fora i travessa per anar a Vallter 2000, o travessa per anar a Set Cases, o travessa per anar a Alp, sàpiga doncs, que a Ripoll s'han de complir la normativa, que no venen aquí a passar com vulguin i a provocar accidents. Això és el que ens interessa i el que hem de lograr, no?
Des de la policia local s'insisteix que majoritàriament els vehicles que incompleixen les normatives de velocitat no són de Ripoll i que amb aquesta mesura es reduirà l'accidentalitat. A més, també es vol donar marge ampli als conductors davant de la limitació de la circulació a 30 km per hora a tot el nucli urbà, i els radars es volen posar a les entrades com a advertència.
A les entrades, això és molt important, a les entrades, perquè la gent de fora sàpiguen que quan entren a Ripoll doncs han d'anar a la velocitat que pertoca, que no es denunciarà en cap cas a 30, que la gent no es pensi que a 35 els denunciarem, no? Sempre donem un marge bastant alt. Aquí a Ripoll no s'ha sancionat a ningú que anés a menys de 50, mai.
Encara cal posar la compra a licitació, però el projecte ja ha passat els estudis de viabilitat necessaris i avança al ritme desitjat pel cos de seguretat.
I Argelaguer prepara la 17a edició d'una violinada que segueix donant vida al violí. Se celebrarà el 7, 8 i 9 de febrer al municipi. Seguirà el format habitual de les darreres edicions, amb activitats, concerts i tallers per a tots els públics. L'alcalde del municipi i alhora organitzador i participant de la violinada, Guillem Ballàs, remarca que és un acte ja consolidat en el sector de la cultura popular. Roger Serna.
El so del violí tornarà a ser protagonista a inicis de febrer a Argelaguer amb la celebració de la 17a violinada, un acte ja totalment consolidat que reuneix durant un cap de setmana a mans d'un dels instruments considerats com a més difícils a l'hora de tocar. Tot i així, la violinada es recomana a un públic general i que fins i tot no hagi provat mai de fer algunes notes amb el violí, alhora que també és apte per a famílies i especialment per als més petits. Precisament, una de les persones que hi participa i és un dels organitzadors és l'actual alcalde del poble, Guillem Ballàs. En una entrevista a la finestra d'Olot Televisió, reconeix que fa uns anys va haver-hi el debat de si canviar o no el format de l'acte dedicat al violí i que al final es va decidir mantenir-ho, decisió que considera que ha funcionat.
Si moure'ns una miqueta més per créixer o al contrari, perquè és fàcil que això es desbordi, no? I llavors té aquest format més aviat de petit festival, no? que és una cosa molt familiar i que t'acabes coneixent una mica, pots parlar una mica amb tothom, encara que siguin tres dies, dos dies i mig de festival. Vull dir que aquest format petit està bé, i que si fos gaire més gran no hi cabríem les sales que tenim a Argelaguer, no?
Per l'edició d'aquest any, la principal convidada serà una artista grega que portarà el so de l'est del Mediterrani per primera vegada a Argelaguer. Ballàs detalla quan serà el concert i el format de la violinada.
Sempre plantegem, hi ha un dia de concert de música catalana, de la cultura nostra, diguem-ne, diferent gent, amb el violí sempre com a instrument central, malgrat que de vegades va sol, de vegades va acompanyat d'altres instruments, i després l'endemà, o sigui, això acostuma a ser el divendres, i el dissabte acostuma a fer el concert a la cultura convidada, en aquest cas la cultura grega.
La violinada d'Argelaguer es farà durant els dies 7, 8 i 9 de febrer en diferents espais del poble i habituals de les últimes edicions. A banda de concerts, l'edició d'enguany comptarà amb tallers i diferents activitats relacionades amb el violí.
I Estudiants d'Olot participen un any més al torneig de dramatúrgia. Aquesta és una iniciativa que impulsa Tramoia Cultura i la xarxa transversal i pretén apropar els joves a les arts escèniques. De manera voluntària, els alumnes participen en uns tallers on aprenen les diverses fases del procés abans de poder representar una obra de teatre. Nosaltres els hem anat a veure mentre treballaven la part de redacció.
La Xènia i la Joana són dues alumnes de batxillerat de l'Institut Garrotxa que aquest any han escollit de manera voluntària participar en el torneig de dramatúrgia.
Jo m'he apuntat per desenvolupar una mica més les meves habilitats artístiques i també per passar-m'ho bé.
Jo, bueno, des de petita ja havia tingut una mica d'interès pel teatre, però més aviat jo l'havia representat i doncs em va com cridar l'atenció el fet d'aprendre i desenvolupar doncs, un text teatral.
Aquesta és una iniciativa de Tramoia Cultura i la xarxa transversal que el que busca és endinsar els joves en les arts escèniques. En parla Núria Pascal, coordinadora d'activitats de la xarxa transversal.
La cultura en general ja és important que se l'acostin als joves, però en el cas de la dramatúrgia és molt interessant perquè tenen una perspectiva diferent del que és la professió teatral, que potser ells el que coneixen són els actors, però no coneixen totes aquestes feines que hi ha darrere, que són l'escriptura, els tècnics, la direcció, hi ha tota una part que se'ls obre un món i és perquè què no, una possible via de professionalització, potser que algú s'hi vulgui dedicar.
Els alumnes venen preparats als tallers i és que l'institut ja s'ha fet feina prèviament, en aquest cas a l'optativa de creació literària. En parlant a Martí, professora de l'Institut Garrotxa.
L'assignatura està dividida en tres trimestres, per tant, el primer trimestre hem fet narració i ara fem teatre. Per tant, abans de venir aquí hem introduït una mica els conceptes relacionats amb dramatúrgia i una mica com escriure.
El taller els permet aprendre totes les fases prèvies abans de poder tenir una obra de teatre escrita, des de la idea original fins al text redactat i l'assaig amb actors. El torneig de dramaturgia es fa a 6 ciutats catalanes més i el 3 d'abril s'escollirà el millor text a la Sala Beckett de Barcelona. En parla Albert Forns, formador d'escriptura.
El que interessa és que escriguin molt i els posem en parelles, en grups petits, per tal de que cadascun d'ells, d'aquests grups, acabarem tenint aquí Olot 6-7 textos, o sigui, cadascun d'aquests 6-7 grups faci 6-7 textos i, per tant, cada grup té el seu propi text, que ja és un text que es podria representar. És un text que té una durada d'uns 10 minuts i que doncs, ja té intèrpret masculí, intèrpret femení, un conflicte i passen coses, no?
La Virga, per obrir la porta i enviar l'estira de la mà per fer-li un altre petó.
M'estaria tot el dia
aquí. Ella riu i obre la porta. Cau l'escala i els dos la segueixen amb la mirada mentre cau. Cau al cap d'un treballador que passa per allà. La Virga fa un crit afogat mentre es tapa la boca amb les mans.
L'any passat es va dur a terme la primera edició del torneig de dramatúrgia i van participar 130 alumnes de tot Catalunya. Alguns d'ells ja estan estudiant a l'Institut del Teatre.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I en l'àmbit esportiu, el rocòdrom municipal, el Dolot, ja no s'utilitza tant com abans. Des de fa anys han sorgit diferents iniciatives privades que donen oferta a tots els aficionats d'aquesta modalitat esportiva. Les pistes d'atletisme, el gimnàs o el parc de calistènia són algunes de les instal·lacions municipals més utilitzades. Guillem Guardiola, més informació.
L'escalada és l'acció d'ascendir per un indret difícil de certa verticalitat i fent ús de les quatre extremitats del cos per progressar. No tothom té l'oportunitat d'anar a la muntanya ni tampoc disposa de la tècnica que requereix. Per això, i evidentment per motius de seguretat, molts aficionats acudeixen als rocòdroms o a les sales d'escalada. No és l'esport més practicat a Olot, tot i que sí que és cert que ha anat guanyant molts adeptes amb el pas dels anys. A la ciutat ja fa temps que tothom qui ho vol té a disposició un rocòdrom obert ben bé al costat dels pavellons municipals. En aquest sentit, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, recorda els inicis d'aquesta instal·lació.
Bé, doncs aquesta és una instal·lació, jo diria, històrica. No? Fa molts i molts anys que a Olot tenim aquest rocòdrom municipal. De fet, es va complementar tota la instal·lació d'escalada quan es van fer les obres del pavelló de la Pollancrada i el pavelló que en diem dos, no? Montsita Casa d'Allà, que es va aprofitar per fer un espai també d'un petit rocòdrom interior, un boulder, que també s'utilitza i és utilitzat per alguns usuaris. I és veritat que no són de les instal·lacions que tenen més usuaris a la nostra ciutat. És una pràctica esportiva que no té tants adeptes, no? Com algunes de les altres o com els esports de pista.
Ara bé, així com altres instal·lacions esportives com les pistes d'atletisme o el mateix parc de calistènia són utilitzades per desenes d'esportistes cada dia, no passa el mateix amb el rocòdrom municipal. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, té molt clar el motiu. Ho atribueix al fet que en els últims anys hagin aparegut diverses iniciatives de caràcter privat a la ciutat.
Ja no tothom que abans volia fer servir un rocòdrom o volia practicar l'escalada i no se'n podia anar a roca, no se'n podia anar a la muntanya, l'única instal·lació que tenia la ciutat poder era el rocòdrom municipal, ara no, ara té més ofertes i per tant a mi em consta doncs, que hi ha alguns espais d'aquests que tenen molt bona acollida, que tenen molts usuaris, que funcionen molt i molt bé i per tant doncs, celebrar que el que és important és que tothom que vulgui practicar l'escalada a la ciutat d'Olot ho pugui fer i per tant entenem que si nosaltres no tenim més usuaris és perquè doncs, també hi ha altres iniciatives de caràcter privat que ho estan fent molt bé.
Per altra banda, l'skatepark i el camp de bicitrial de Martí Vaireda també tenen una bona resposta, sobretot durant els mesos d'estiu.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, convoca el 6è Premi de Relats Curts, adreçat a totes les dones de la Garrotxa majors de 16 anys. Data límit de presentació, dia 1 de febrer. Les bases del concurs varen sortir a la comarca la setmana del 2 al 8 de desembre i estan penjades a la nostra pàgina web, albadonesgarrotxa.wordpress.com. El veredicte i entrega de premis serà el diumenge, dia 9 de març, a la sala del Turín d'Olot a les 6 de la tarda. Us animem a participar.
A Olot no tenim vinyes, però estem de sort, perquè tenim Pibernat, la nova botiga de vins al barri de les Tries. Hi trobaràs vins i caves coneguts, d'altres per descobrir, destilats de qualitat i un espai especial per a vins singulars. A Pibernat tens molt per triar, preus de tota mena i ofertes mensuals. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.
Nosaltres ho deixem aquí, això és tot dels 5 minuts més, el programa que repassa l'actualitat del Ripollès i de la Garrotxa. Que passeu un bon dimecres, un bon 29 de gener del 2025 i gràcies per la confiança.